Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Passet a passet es fa el camí i amb ganes es fa si realment porta a algun lloc. És el cas de la candidatura del paisatge de la comarca a Patrimoni de la UNESCO. Aquesta setmana va rebre una empenta que anima a seguir, la del Parlament de Catalunya, que n'ha recolzat la candidatura. En la seva declaració ha reflectit l'aposta d'una comarca que s'ha fixat un model de desenvolupament amb el paisatge com a eix vertebrador, en una iniciativa que té en la societat civil el seu màxim valedor. Veurem en quin estat es troba la candidatura i quin n'és el proper pas. Això serà, però, després de repassar altres informacions que han estat notícia en els darrers dies. Comencem i ho fem, com sempre, amb titulars. El grup de Convergència i Unió es mostra partidari del cofinançament, com si ho fa l'equip de govern del Consell Comarcal, per tal de promoure el turisme al Priorat, afirmant que el paper de l'administració pública és un i que el del sector privat n'és un altre. El trasllat de l'oficina de turisme del Castell del Vi a la seu del Consell Comarcal obliga a un replantejament de la gestió de l'espai museístic. Mentre l'Ajuntament de Falset s'ho repensa, durà a terme les obres del castell, entre aquestes l'adequació per tal de poder obtenir la llicència d'activitat. Els impulsors del Diem Prou, acompanyats per alguns empresaris i autònoms, van passar dijous a l'acció. Van iniciar la insubmissió fiscal amb l'impost de l'IVA, presentant-se a l'Agència Tributària Catalana a Barcelona per deixar constància que volen rendir comptes amb Catalunya i no pas amb l'estat espanyol. Aquest cap de setmana tenen lloc els dos primers tallers de Montsant Foto, un cicle d'activitats fotogràfiques que dirigeix el prestigiós fotògraf Iñaki Relazón, amb protagonisme per l'entorn del Parc Natural i la comarca del Priorat. Entre els objectius, precisament, donar a conèixer aquests atractius. En esports, després de la setmana de descans, torna a rodar la pilota en el que és el tram final dels campionats. Entre 7 i 8 jornades per saber si el Falset pot pujar de categoria, si el Porrera escalarà alguna posició o per conèixer com acabaran la temporada els nostres representants en futbol sala. La candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO va rebre dimecres un recolzament important, el del Parlament de Catalunya. Aquest va reconèixer en una declaració institucional l'aposta d'una comarca que s'ha fixat un model de desenvolupament amb el paisatge com a eix vertebrador, en una iniciativa que té en la societat civil el seu màxim valedor. Sentim Roser Bernet, coordinadora de Prioritat, l'associació que impulsa aquesta candidatura.
És una declaració institucional, això vol dir que és tot el Parlament en pes, tots els grups parlamentaris, que després una mica és el resultat de la visita que hi vam fer a finals de l'any passat. El que representa és un suport institucional important, perquè el que Prioritat pretén és que el projecte de la candidatura al Priorat vagi més enllà que un simple projecte de territori, de comarca, diguéssim, i que sigui vist per la classe política d'aquest país com un projecte de país. Per tant, la declaració del Parlament, doncs, en certa manera, el que fa és corroborar aquesta voluntat.
La declaració de suport del Parlament de Catalunya no és un dels tràmits que ha de complir obligatòriament la candidatura del paisatge del Priorat en el llarg camí fins a convertir-se en patrimoni mundial, encara que sí en suposa una empenta. El proper pas, aquest sí obligatori, i que ha de fer la candidatura per tirar endavant, depèn del Departament de Cultura.
Segurament en els propers 15 dies ja hi hauria establert els criteris que ells s'estan fixant per poder avaluar les candidatures que se'ls presenten, per poder-ho fer amb clau UNESCO, diguéssim. Perquè fins ara doncs, bueno, no estava prou establert i les candidatures s'acceptaven o es rebutjaven una mica en funció de criteris més polítics que no pas tècnics. I ara doncs, el que volen fer és establir aquests criteris tècnics i això, doncs bé, ben aviat esperem tindre'ls per poder-los respondre i a partir d'aquí doncs, anar avançant.
A la sessió del ple del Parlament en què es va donar suport a la candidatura del paisatge del Priorat a Patrimoni de la UNESCO hi van assistir membres de la Junta de Prioritat i també el president del Consell Comarcal. Amb la previsió de no obtenir ingressos per a promoció econòmica i, en conseqüència, per destinar a la dinamització turística del Priorat, L'equip de govern del Consell Comarcal apunta que ara també toca al sector privat posar de la seva butxaca. És el que anomenen cofinançament, una proposta a la que el sector privat no diu que no, i de fet ja s'han donat alguns exemples, com l'assumpció de part dels costos d'impressió d'alguns fulletons turístics. Però ara, des del Consell, creuen que l'aportació privada hauria de tenir més pes. Recordem que deia el president del Consell del Priorat, César López.
Si arribem a un acord, amb un contracte programa, etc., doncs se pot tornar a dinamitzar el turisme i el que sigui. Però el que sí que adelanto ara, que tota la part comercial o industrial del turisme hi ha de cofinanciar, o sigui, hi ha de participar amb bastanta quantitat, perquè el que no pot fer el Consell ni la Generalitat és anar passant, posant, perquè pensem que aquests anys s'han gastat 1 milió d'euros per dinamitzar el turisme. I tot el que és la part de cases rurals, hotels, etc., hi hauran de participar.
Sobre aquest debat del cofinançament, l'oposició al Consell en té una visió diferent. Misericòrdia Montlleó, del grup de Convergència i Unió, afirma que el paper de l'administració pública és un i el del sector privat és un altre. Ho escoltem.
Cadascú ha d'assumir les seves competències i entenc que el Consell Comarcal té una missió de defensar turísticament el sector i el sector doncs, tant individual com col·lectiu enfocat al turisme i per altra banda doncs, el propi sector també ha de tenir les seves pròpies eines de... Vull dir, hem d'anar alhora, però hem d'anar alhora en quant a tirar endavant un producte de qualitat, un producte de bon servei i amb això és el que ens ha d'ajudar el sector a donar aquesta imatge i aquest nom. No ens ha d'ajudar, vull dir que n'estic absolutament segura i convençuda i de fet està donant aquest servei, no? Però vull dir que tots hem d'apostar de manera diferent. El tema de cofinançament per tirar endavant no seria el nostre, no seria la nostra proposta ni seria la nostra idea.
S'arribin o no a acords entre l'administració pública i el sector privat per tirar endavant el turisme, el Consell Comarcal ja ha confirmat que, de tota manera, seguirà insistint a la Generalitat per tal que els traspassi fons per dinamitzar turísticament el Priorat. Com ja us vam avançar fa uns dies i seguint amb el tema del turisme, l'Oficina d'Atenció abandona el Castell de Falset per ubicar-se a la seu del Consell Comarcal. Aquest canvi tindrà l'afectació en l'espai expositiu del Castell del Vi, ja que a banda de dos plans d'ocupació que l'Ajuntament de Falset hi va dedicar, era el personal de turisme del Consell l'encarregat de l'obertura del museu. Per tant, la nova situació obliga a un replantejament de la gestió d'aquest espai. Mentre l'Ajuntament de Falset busca solucions, aprofitarà per executar-hi obres de millora. Sentim l'alcalde Jesús Torralba.
S'han de buscar les mesures compensatòries per al que és a l'interior, mesures compensatòries contra incendis que no hi havia en el seu moment, i que el projecte que està definit dintre del que és la reordenació de tot l'espai al voltant del castell, doncs són aquestes millores interiors per justament poder obtenir l'alta d'activitat també, que no la tenim, i al igual que no tenim la de l'artesana. I a més s'ha de continuar fent doncs, la rehabilitació del baluard i de la part posterior de l'absis, com són els nínxols i les criptes que s'han trobat allà.
L'Ajuntament de Falset espera tenir la planificació d'aquesta gestió del Castell del Vi abans de l'estiu i, mentrestant, com dèiem, aprofitarà per dur a terme aquestes obres. Però això planteja algun interrogant, com per exemple si es podrà visitar el castell durant la Fira del Vi, per la qual falta menys d'un mes.
Un dels motius pels quals la fira es fa al pont són les obres. Un dels motius, jo diria que dels més importants. És possible que sí que es pugui visitar, perquè ara en aquests moments, com que les obres estem pendents de saber quan s'inicien, per saber el cronograma de les obres i on actuaran, doncs jo ara mateix no puc garantir que això sigui així.
Apuntem finalment que aquesta setmana s'ha signat el contracte de les obres d'adequació de l'artesana a les mesures contra incendis, unes obres que s'iniciaran en breu. Fèiem abans un incís en la Fira del Vi i ara hi entrem més de ple. L'organització ha informat que una 50ena de cellers ja han confirmat la seva presència a la 17ena edició de la mostra de vins de les D.O. de la comarca del Priorat, que enguany se celebrarà els dies 5 i 6 de maig. A banda d'aquesta xifra, que a priori augura una bona representació de cellers de totes dues D.O., la fira d'enguany arriba amb dosis d'optimisme pel creixement i la consolidació comercial dels cellers de la comarca. A aquest clima en positiu s'hi sumen també dues celebracions importants. D'una banda, el centenari de la cooperativa Falset Marçà i de l'altra, el desè aniversari de la D.O. Montsant. A més, com cada any i especialment en els darrers, la fira serà aixopluc de molts actes relacionats amb el món vitivinícola, actes que es repartiran pels pobles del Priorat i durant els dies previs i posteriors a la mostra de vins. Canviem de tema i tornem a una de les notícies avançades en titulars. Els impulsors del Dia en Prou, l'Andreu i la Maria, acompanyats per alguns empresaris i autònoms, van passar dijous a l'acció. Van iniciar la insubmissió fiscal amb l'impost de l'IVA, presentant-se a l'Agència Tributària Catalana, a Barcelona, per deixar constància que volen rendir comptes amb Catalunya i no pas amb l'Estat espanyol. D'aquesta manera afirmen que compleixen amb qui els pertoca, posant els diners a disposició de Catalunya i de les necessitats dels catalans. A més, animen a que la gent s'hi sumi i demanen el lideratge dels dirigents catalans. Sentim Andreu Bartolomé, impulsor de Diem Prou.
Un president, els ciutadans el tenim perquè es mulli, no perquè vegi les coses amb bons ulls, sinó perquè es mulli a favor del seu país. Nosaltres ho entenem així, en democràcia. Si hi ha una majoria aclaparadora de la població que vol que l'economia de Catalunya es controli a Catalunya, el president ha de posar fil a l'agulla, i més quan ja des del poble d'Espanya s'ha dit que de pacte fiscal res i que ens oblidem de... Per tant, ja queda clar que per la via d'Espanyola no evolucionarem. Doncs escolta'm, encara més raó s'ha de complir el que vam acordar els catalans en el Parlament fa 4 anys o 6.
Com dèiem, amb el gest de dijous, els impulsors del Diem Prou passen d'alguna manera a l'acció després de mesos de donar a conèixer la seva iniciativa. Durant aquest periple afirmen que no han perdut el temps, que es queden amb una sensació molt positiva d'allà per on han passat, ja sigui amb actes plens a vessar o en els que n'eren menys. Posen de relleu, a més, el suport que han tingut d'alguns ajuntaments.
Un punt significatiu ha sigut el tema dels ajuntaments, és a dir, que hi hagi hagut 20 ajuntaments, entre els quals Girona, Manresa, Berga... Ajuntaments que són importants, que diguin que s'ha d'anar per aquest camí, que s'ha de començar a mobilitzar la gent perquè el govern no està actuant correctament, doncs bé, creiem que és molt significatiu i que, bé, que això ha d'anar increixendo. El que està clar és que el país no es pot permetre perdre temps perquè hi ha gent del país que ho està passant molt malament, i això és el que nosaltres creiem que no ens podem relaxar ni un moment. I si podem actuar en un dia o en dos, no ho hem de fer en dos mesos.
Finalment, apuntem que ahir al vespre el Teatre La Renaixença de Cornudella va acollir un acte reivindicatiu simbòlic del pas a l'acció de Diem Prou. Els seus impulsors van rebre el caliu de la gent per fer pinya i constatar que el país és viu i exigeix respecte. Malgrat les dificultats per poder dur a terme un programa més complet, el Parc Natural de Montsant no ha volgut deixar el 2012 sense un cicle d'activitats que permetin conèixer amb més profunditat aquest espai protegit. De fet, com us explicàvem el passat desembre, hi havia dubtes de la continuïtat d'aquestes activitats i, de fet, s'iniciaran a la primavera, més tard del que venia sent habitual. No obstant, aquest cap de setmana ja n'hi ha de programades, en un calendari que fins al novembre ofereix senderisme interpretatiu, sortides naturalístiques, cursos i tallers, també competicions esportives i activitats com el primer concurs de fotos de natura del Parc Natural de Montsant. A banda d'això, el proper 24 de maig se celebrarà el Dia Europeu dels Parcs i la 8a Diada del Parc a l'Escola, aquest any a Poboleda, a l'Escola Garbí. No deixem el Parc Natural perquè aquest cap de setmana tenen lloc els dos primers tallers de Montsant Foto, un cicle d'activitats fotogràfiques que dirigeix el prestigiós fotògraf Iñaki Relazón, amb protagonisme per l'entorn del Parc Natural i de la comarca del Priorat. Aquesta primera edició de Montsant Foto ha tingut molt bona acollida i pràcticament ha exhaurit la totalitat de les places disponibles. En aquest sentit, els organitzadors es donen per satisfets i apunten que l'objectiu no és només organitzar cursos de fotografia i prou. Escoltem Jordi Bru, un dels responsables.
Molta gent de la que fa aquest tipus de turisme fotogràfic, diguem, sempre tothom té un blog, té un Facebook, té un Comunicacions 2.0 i està clar que després penja les seves imatges. Llavors això és una manera molt, molt bona de fer difusió de manera indirecta de la comarca. O sigui, aquesta gent, com que el ples, doncs penjarà les seves fotos, els seus amics i el seu cercle també ho veurà, i és una manera de donar a conèixer tot això, doncs, a fora, que és una de les coses que doncs pretenem. O sigui, no pretenem només fer un taller fotogràfic i ja està, sinó que el que pretenem és donar a conèixer la comarca.
A priori es pot pensar que els tallers en els que es treballen tècniques especials de flash o de llum en el paisatge estan encarats a aficionats a la fotografia de nivell avançat. No obstant, els organitzadors afirmen que no és així.
Pot vindre qualsevol persona que tingui interès en la fotografia i no cal que tingui un equip fotogràfic espectacular, perquè els tallers en gran mesura se basen en, bueno, aquest any vam ensenyar com treballa l'Iñaki. Llavors, clar, l'Iñaki per determinar aquest tipus de fotografia pues, té un equip bastant específic, és difícil que la majoria de gent que vingui el pugui tindre. Però bueno, ens ensenyarà com fa ell la foto, nosaltres també podem participar i fer la mateixa foto que faci ell, i llavors a partir d'aquí pues, si la gent que es vulgui dedicar o fer algun tipus de fotografia molt específic, com alguns dels que ens ensenyarà l'Iñaki, pues, llavors ja té els recursos necessaris i no cal que s'ho hagi comprat tot amb anterioritat.
Com us hem dit, aquest cap de setmana tenen lloc els dos primers tallers. Els dos següents seran els dies 12 i 13 de maig. A més, els organitzadors ja han afirmat que tenen intenció de donar-los i continuïtat en els propers anys, ja que partien amb aquesta idea. La coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural presenten amb la col·laboració de la cooperativa Falset Marçà l'exposició El món agrari a les terres de Parla Catalana, que es pot visitar a la sala de botes del celler i que s'inaugura aquesta tarda a les 6. Aquesta exposició suposa una mirada retrospectiva sobre l'activitat agrària de finals del segle XIX fins al present, amb una mirada també cap al futur. La mostra està articulada en els àmbits següents: els paisatges, els conreus, la ramaderia, l'home, la dona i la terra, el treball, les formes de vida i present i futur. L'exposició és el compendi ordenat, documentat i argumentat d'una petita selecció entre 4.000 fotografies recollides al territori, amb la voluntat de difondre una percepció àmplia i generalitzada del món agrari a les terres de parla catalana. Una memòria dels paisatges sempre canviants, dels conreus i del bestiar que han anat ocupant les nostres terres segons han estat les necessitats, les demandes del mercat i la rendibilitat econòmica. Memòria també dels sistemes, coneixements i tècniques que homes i dones han aplicat en el conreu de la terra, de les formes de posseir-la, d'organitzar-se-hi i de viure-hi. Tot plegat s'ha pensat i s'ha produït com la mirada d'un procés obert, mai com un bloc històric tancat. Aquesta exposició pretén sensibilitzar la societat a partir de la fotografia i de la realitat viscuda i fer entendre que el futur del sector agrari és responsabilitat de tota la societat. En motiu del 50è aniversari de la publicació de Nosaltres els Valencians i Qüestió de Noms, el nucli de suport de la CUP del Priorat va organitzar aquesta setmana unes jornades sobre la figura de l'escriptor Joan Fuster, considerat l'assagista valencià més important del segle XX. Dijous al casal Pere Joan Barceló Carrasclet es va projectar el documental Ser Joan Fuster i ahir divendres la Biblioteca de Falset va acollir la xerrada Joan Fuster, la mesura de totes les coses, a càrrec de Jordi Martí, filòleg i professor de llengua i literatura catalana. Com deien, Fuster és considerat un dels assagistes més importants del segle XX, amb una influència destacable que va més enllà de la literatura, ja que va ser un referent de la vida cultural i cívica dels països catalans.
Els esports.
Obrim ara Plana Esportiva. Joan Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Torna a rodar la pilota aquest cap de setmana després de la jornada de descans. Comencem el repàs pel Falset, que aquesta tarda, a les 6, visita el terreny de la Unió Astorga, qui ens ha classificat de la tercera catalana. El Falset arriba a aquest partit en quarta posició, a 4 punts del líder, el Mas Pellicer, a 3 del segon, el Sant Pere i Sant Pau, i a un del tercer, l'Icomar. Manquen 8 partits per tancar la temporada, i amb la jornada d'avui s'inicia la recta final per saber quin d'aquests 4 equips s'endurà el campionat. Després d'una ratxa de mals resultats, els falsetans van refer-se amb 2 victòries i han arribat al tram decisiu amb les aspiracions gairebé intactes de completar una gran temporada. Però tot passa per sumar, i avui a les 6 s'hi juga 3 punts. Serà, com dèiem, el terreny de joc de l'Astorga, un equip que després d'una primera volta pèssima ha guanyat 3 dels 5 últims partits. A la quarta catalana, el Porrera també juga fora de casa. Ho farà al terreny de joc del Riudoms. Partit difícil per al Porrera al camp del cinquè. Un equip que no ha perdut cap dels partits que ha jugat a casa. Per la seva part, el Porrera hi arriba després de sumar el segon punt fora de casa, en el que portem de Lliga. Un punt que va arrencar al camp del Vilafortuny. El Porrera és penúltim a 4 punts del cue de la categoria. Per endavant, té 7 partits per maquillar una temporada que no passarà a la història com una de les millors. El partit que enfrontarà el Riudoms i el Porrera es disputarà demà diumenge a 4:45 de la tarda. En futbol sala, un Pradell que és 7è de la preferent catalana visita la pista d'un dels gallets de la competició, el Futsal Valls, el quart. els pradellencs afronten el partit a 11 punts del liderat a manca de 8 jornades. L'objectiu és, per tant, acabar la temporada de manera digna. El liderat és pràcticament impossible, però això no ha de suposar que es deixin anar pel fet de tenir la permanència assegurada. Després d'una temporada molt dolenta, la passada, en el que es van salvar pels pèls, aquest ha de ser un premi per a un Pradell que ha competit bé durant tot l'any. El primer partit, per gaudir i aspirar a escalar posicions, és el que l'enfronta al Futsal Valls, aquesta tarda a 4:45. I a la segona divisió de futbol sala, el Marçà disputa la fase d'ascens. La va iniciar amb mal peu, amb una derrota a casa contra l'Altafulla per 1-4. Després de la setmana de descans, toca refer-se. I això passa per derrotar el Mas Virreus a domicili. El partit és demà a la 1, al pavelló Pare Manyanet de Reus. Pel que fa a la fase de descens, comença avui amb dos equips comarcals, el Capçanes i el Poboleda. Els primers rebran aquesta tarda a les 4 els Garidells, mentre que el Poboleda rebrà mitja hora més tard el Caumès al Forja. I desitjant sort als equips comarcals, tanquem els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem d'aquí 7 dies. Fins llavors, passeu un molt bon cap de setmana.
El temps. Després dels esports, la previsió del temps que ens arriba amb el nostre company Enric Massip.
Acabem una setmana força alterada, que el temps ha estat bastant revolt, amb intervals de sol, altres de pluges, algunes tempestes, calamar-se, és a dir, molt variat. I això és degut al pas de sistemes frontals atlàntics que arrenquen de la zona de Groenlàndia, travessen tot l'Atlàntic i fan cap aquí a les nostres contrades, bastant frescos, i la situació doncs es mantindrà encara. Podem dir que avui se n'espera un altre, possiblement aquestes hores ja comença a passar ja aquests núvols, i demà, i en definitiva demà diumenge, aquesta situació es mantindrà al matí encara, però amb tendència a millorar i dona pas a l'entrada altre cop de vents del nord i nord-oest, baixada les temperatures i en definitiva estem en una situació completament canviant, que ja dura una setmana, i encara es mantindrà un parell o tres de dies amb temperatures, això sí, encara més baixes, més pròpies ja dels quasi gairebé dels valors invernals que no de finals del mes d'abril. Ambient canviant, doncs, i esperar doncs, una estabilització, que això podria passar a mitjans de setmana. I quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1973, un temporal de neu afectava aquí la nostra comarca, amb gruixos que aquí a l'observatori local van arribar als 20 centímetres.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica posem el punt final a l'informatiu. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana als butlletins de dimarts a divendres i també sempre ens podreu trobar a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'Hora del Vermut i després amb el programa 100 anys fent vi de la cooperativa Falset Marçà. Dit això, jo l'Alfonso Reig, que us ha estat parlant durant tota aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció, gaudiu d'un bon cap de setmana i fins aviat. Ens retrobem el proper dimarts.